Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de creure, un dissabte més al programa d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i comença Temps de creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: a vosaltres que escoltau, jo us dic, estimau els enemics, feis bé als qui no us estimen, beneïu els que us maleeixen, pregau per aquells que us ofenen. Si algú et pega una galta, para-li també l'altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani i no reclamis allò que és teu als qui t'ho hagin pres. Feis als altres allò que voldríeu que ells vos facin. Si estimau els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si feis bé els qui us en fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. Si prestau diners els qui certament vos els tornaran, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d'estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar res que valer-vos. Llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu compassius com ho és el vostre pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu i Déu no us condemnarà. Donau i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura tapida, sacsada i a caramull, fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet. L'Evangeli de Lluc és una invitació desafiant a reflexionar sobre com són les nostres relacions personals, de quina manera es poden convertir en camins de renovació espiritual. Jesús romp amb les convencions humanes que limiten l'amor als qui ens tracten bé i ensenya l'amor als enemics, als qui ens maleeixen, i ens ensenya a pregar per als qui ens difamen. En definitiva, ens ensenya a transcendir la inclinació al ressentiment i la venjança. Les paraules "no judiqueu", "no condemneu" són un recordatori que la misericòrdia adquireix una dimensió social. L'exhortació "donar sense esperar res a canvi" és el nucli del missatge jubilar. Quan Jesús adverteix "Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet", ens insta a cultivar l'equitat, evitant els judicis precipitats i l'exclusió. Sigueu compassius com ho és el vostre pare. És motiu d'esperança per a un món que necessita pau urgentment.
Temps de creure, l'actualitat de l'Església Catòlica a les Illes.
El Museu d'Art Sacre de Mallorca, el més antic de l'illa, inicia una nova etapa. El Consell de Mallorca l'acaba de reconèixer com a centre museístic. Una passa més en un centre que, des de la seva reforma en 2020, ha rebut més de 175.000 visites.
Bon dia a tots i totes i benvinguts i benvingudes al Museu d'Art Sacre de Mallorca. Estem de celebració perquè recentment el Museu d'Art Sacre de Mallorca ha obtingut el reconeixement oficial com a museu. I avui vos contarem quines novetats comporta aquest reconeixement. En primer lloc, que el Museu del Sacre de Mallorca hagi estat reconegut oficialment com a museu suposa que complim amb la Llei de Museus de les Illes Balears i que, per tant, el nostre museu respon a les funcions i els conceptes que han de complir els museus i que, segons aquesta llei, són la investigació, l'exposició ordenada de la col·lecció, l'inventari i catalogació, la difusió i moltes altres funcions Per tant, per nosaltres és fonamental haver pogut obtenir aquest reconeixement perquè suposa que complim amb la legislació vigent. Cal recordar, a més, que aquest reconeixement oficial arriba després de tot un procés de renovació del museu que va concloure l'any 2020 i que va donar com a fruit l'actual Museu d'Art Sacre de Mallorca. En aquell moment es va plantejar el museu com una institució amb una missió molt més catequètica, també amb una museologia basada en discurs iconogràfic i basat principalment en els quatre pilars fonamentals del cristianisme, amb una nova museografia molt més accessible, molt més comprensible i, a més, també amb un enfocament cap a nous públics, especialment el públic resident i el públic escolar. A més, també, de fomentar l'accés al museu per a totes les persones, independentment de les seves capacitats. Amb el reconeixement oficial com a museu, iniciem una nova etapa aquí al Museu d'Art Sacre de Mallorca amb nous projectes de futur, per seguir fent feina, per obrir les portes del museu a totes les persones. Entre els grans projectes que farem en aquest 2025, destaca la inauguració de la propera mostra temporal, dedicada en aquest cas a les dones dins l'Iglesia de Mallorca des dels primers temps del cristianisme, ja en els segles 5è, 6è, fins en els temps més recents, amb l'objectiu de ressaltar el paper que varen tenir, molt significatiu, i que al llarg de la història no s'ha reconegut lo suficientment. Més endavant us donarem un poc més d'informació sobre aquesta propera exposició temporal que inaugurarem el mes de maig i que esperam que sigui del vostre interès. Aprofitant l'ocasió per informar-vos que avui justament és l'aniversari del Museu d'Art Sacre de Mallorca. Tal dia com avui, 23 de febrer de 1916, el museu s'ho va fundar i avui compleix 109 anys. Vos convidam per visitar-nos i ja sabeu que podeu estar atents a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web per conèixer totes les activitats que organitzam.
L'Església a Mallorca.
Els dies 11 i 12 de febrer, Mercè Soler i Pepe Rodado, del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, van estar a Mallorca per presentar el projecte de Pastoral de Treball per a la nostra diòcesi.
Els matins van oferir unes jornades de formació als preveres, diaques i els membres de la vida consagrada. I els capvespres, unes xerrades obertes a tothom a Ciutadella i Mou. En elles van manifestar que el treball és un eix bàsic de les persones i que de la qualitat del treball en depèn la qualitat de la nostra vida, com accedir a un habitatge digne i a serveis públics de qualitat. Els cristians hem de lluitar per la justícia social, això unit a l'evangelització, perquè el treball és un espai on Déu es fa present i és un entorn de missió. Ens aporta més informació na Mercè Soler.
Si volem canviar les condicions de treball, pensem que hi ha molta gent que viu realment una explotació molt seriosa. Si volem canviar, les arrels sempre són polítiques i sempre són sindicals. Ara, d'una política i d'un sindicalisme, diríem acords amb l'evangèlic, que no vol dir casar-se amb cap dels partits o dels sindicats, sinó anar al fons de les actituds de l'evangeli. Però sí que és tenir en compte un sentit comunitari i tenir en compte un sentit alliberador. No podem transmetre l'Evangeli de Jesús. No podem fer que una persona se senti filla de Déu estimada si ens mantenim indiferents davant de la seva situació de patiment. Per tant, això és important canviar-ho.
La diòcesi de Mallorca continuarà donant passes per impulsar una pastoral del treball, un espai al qual es convida a formar part a totes aquelles persones que estiguin interessades.
Fa uns dies va tenir lloc la tercera xerrada de teologia d'aquest curs. El professor Miquel Àngel Prats va oferir una conferència al Seminari Diocesà, a Ciutadella.
Va explicar que la intel·ligència artificial està transformant la vida escolar i familiar perquè ofereix eines que faciliten l'organització, l'aprenentatge i la comunicació, ajuda amb la gestió del temps i en l'automatització de tasques.
Aneu pensant maneres per poder-los ajudar, sobretot per tenir una competència que en aquests moments és clau, si sou mestres i si sou educadors, que és el pensament crític, que qüestionin tot allò que estan veient i que estan consumint. Si alguna cosa demaneu que en aquests moments els podem ajudar és que no es creguin res que vegin, que ho qüestionin tot. Ajudeu-los a que qüestionin tot. A que ho qüestionin, a que es preguntin, a que ho pensin, a que pensin. Necessitem mestres, necessitem famílies que ajudin a que els seus fills pensin.
En aquest sentit, el doctor en pedagogia van manifestar la importància de preservar un pensament crític i que tots anem a una, perquè la intel·ligència artificial requereix un esforç personal per utilitzar-la correctament.
Quan jo dic que l'utilitzo, la utilitzo molt, una cosa molt important que caldrà que sobretot els hi digueu en els vostres fills i en els vostres mestres és que l'IA, la intel·ligència artificial generativa, fa el primer esborrany. Serveix per tenir el punt de partida, de no tenir cap horari, a tenir un primer esborrany d'horari, hi ha molt, de no tenir cap rúbrica, a tenir una primera rúbrica, hi ha molt. Això està molt bé. I fixeu-vos que us dic que genera i no dic crea, perquè la capacitat creativa és una capacitat exclusivament humana, o almenys així ho entenc jo.
En el marc de la Jornada Mundial del Malalt, mossèn Juan Manuel Bajo ha ofert una conferència a Menorca sobre el tema La gent de pastoral, peregrí d'esperança amb els malalts.
El Prevere, que és el coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de Catalunya, va manifestar que Jesús és la llum de les persones desesperançades. Els agents de pastoral i els voluntaris han d'acompanyar les persones majors, malaltes i vulnerables amb humanitat i misericòrdia, protegint la seva dignitat i sent portadors d'aquesta esperança que Jesús ens transmet. En aquest sentit, Juan Manuel va destacar la importància que els cristians ens endinsem en la Bíblia, on trobem diferents exemples, com els deixebles de Maús, d'aquesta esperança que han de portar a totes les persones. Després de la formació, es va obrir un temps de diàleg, en el qual diferents assistents van compartir el seu testimoni com agents i voluntaris de Pastoral de la Salut.
Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells de xeixi, i nosaltres en serració i això. Molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia d'anar per mi, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroer dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. a IB3 Ràdio a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Diumenge a les 11 del vespre.
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui jo, no? Però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Visió local, abast global.
Comparar l'aprenentatge musical amb l'aprenentatge de llenguatge matern.
En els infants els aixerram, i els aixerram amb frases estructurades i ben fetes. No els aixerram amb paraules aïllades. I d'això la música és igual.
A IB3 Ràdio, connexió local amb Magda Cortes.
Avui ens acostam al món de l'educació musical a la primera infància.
El concepte de que als nins se'ls havia de fer una música rica.
Els oferim tot aquest ventall de melodies en diferents modes, diferents mètriques, ritmes, i ells van assimilant i van absorbint tot això.
Connexió local, diumenge a les 9 del vespre.
L'Església Eivissa i Formentera.
El bisbe auxiliar de Sevilla, Monsenyor Ramon Valdivia, va inaugurar les jornades de delegats diocesans d'ecumenisme de la Conferència Episcopal Espanyola. Com a president de la Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós.
Las jornadas a las que acudió la delegada de Ibiza, Lía Riemer Nadal, comenzaron el lunes 17 de febrero y se prolongaron hasta el miércoles 19. El profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo, Juan Miguel Ferrer, fue el encargado de la última ponencia hacia la celebración conjunta de la Pascua. El programa de estas jornadas se cerró con distintas comunicaciones y un tiempo para el diálogo entre los miembros de la subcomisión y los delegados. Durante el transcurso de las jornadas se presentó el libro de Antonio Navarro Carmona con título Introducción al Islam, una perspectiva cristiana. La ponencia inaugural el pasado lunes corrió a cargo del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor David Abadías, que situó el Concilio de Nicea en su contexto histórico. Después, el obispo emérito de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, hizo una relectura ecuménica del credo niceno-constantinopolitano.
La diócesi d'Eivissa va participar en el Congrés de Vocacions Assemblea de Llamados para la Misión, a Madrid, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola.
El encuentro abordó la vocación como un llamado universal en sus distintas formas, laical, matrimonial, consagrada y sacerdotal. Los asistentes reflexionaron sobre el discernimiento vocacional como un proceso de escucha y respuesta a Dios, destacando la importancia de la comunidad en este camino. Se enfatizó el papel activo de cada bautizado dentro de la Iglesia y la necesidad de fomentar un entorno que facilite la vocación en todas sus formas. La diócesis de Ibiza regresa con el compromiso de seguir promoviendo las vocaciones y fortalecer así la misión evangelizadora en la comunidad.
L'entrevista de la setmana a temps de creure.
Esta semana en la entrevista tenemos con nosotros a Toni Granados, quien junto a otros laicos, consagrados y sacerdotes han acudido al Congreso de Vocaciones organizado por la Conferencia Episcopal Española en Madrid, para que nos cuente un poco cómo ha sido esta experiencia. Buenos días, Toni.
Hola, buenos días.
¿Qué temas principales abordaron en el Congreso?
Bueno, pues en este Congreso de las Vocaciones que hemos estado en Madrid, pues el principal tema era descubrir la vocación que tiene cada persona en dar respuesta a la llamada de Dios. Tanto sacerdotes como religiosas, que son cada vez que pensamos en vocaciones es donde se centra, pero quería dar una amplitud más a todo este mensaje, a toda vocación. Y la llamada era a atender a cualquier vocación, a la vocación que tienes tú, que tengo yo, que tiene esta persona que está por la calle, a esa llamada y cómo se le responde. Este era el tema principal, abrir el concepto de vocación, no solo a sacerdotes, a religiosas, sino a todo el mundo y cómo responden.
¿Qué destacarías como los puntos más relevantes de este congreso?
Bueno, en este congreso habíamos más de 3.000 personas y estábamos todos divididos en talleres. Entonces era muy difícil quedarte con todo, veías resúmenes. Pero lo más relevante es que tú podías escoger itinerarios hacia dónde ir y se te contaban muchas experiencias de vocación. Y eran de todo tipo, de grupos de matrimonios, de jóvenes, de estudiantes, de gente con sus trabajos, de gente que trabajaba en musicales y cómo a través de un musical se te acerca a Dios gente que estaba alejada pero que lo que le interesaba era actuar. Pero un musical con un mensaje cristiano, como poco a poco los iba acercando y los iba haciendo planteándose su vocación, para qué están en esta vida. También había unos talleres muy, muy interesantes a los que asistí, que era con productoras del cine que están apostando por el cine espiritual, por el cine de vocación, y nos contaban ellos mismos incluso cómo al principio de esta etapa les costaba apostar por el cine de vocación o el cine espiritual, y que poco a poco vieron cómo esa apuesta, cómo esa respondiendo a esta llamada, que era también una plataforma evangelizadora y que se sentían llamados a seguir haciendo cine de este tipo para la gente.
¿Cómo crees, Tony, que puede influir todo esto de lo que nos hablas en España?
Bueno, hace poco en la conferencia episcopal se creó el servicio de vocaciones y lo que intentan a partir de este congreso es que sea como una lanzadera para que en todas las diócesis tengan también una oficina, un secretariado, una delegación de pastoral vocacional y que se ocupe de esto. Como he dicho antes, no solo de seminaristas, no solo de religiosas, sino de que la gente, de que los que van a misa, de los que se acercan lejos, de los que están en Cáritas, de los que van y vienen, de que se pregunten para qué están aquí, para quién soy, era el lema del congreso. Y este es el objetivo, ¿no? Que haya un grupo de gente, un grupo de personas encargados de ir preguntando, bueno, ¿y para quién eres? ¿Cómo vas a responder a esto?
Eso es muy interesante. ¿Cuáles crees que son los desafíos que enfrenta también cualquier persona a la hora de plantearse qué vocación tiene?
Bueno, muchos desafíos. Muchas veces el mayor desafío es planteártelo a ti mismo. Porque en el mundo que vivimos es todo muy rápido y las redes sociales y la vida te lleva con el trabajo a ir de un sitio para otro y a ir a favor de corriente, y eso te va llevando y te va dejando sin tiempo de, bueno, a veces de pensar, y bueno, y yo estoy bien en esta corriente y yo estoy haciendo lo que quiero, o simplemente paso un día tras otro sin preguntarme nada más. El desafío es que la persona piense y diga, bueno, aquí, ¿quién me ha puesto aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Solo estoy para mí o estoy para algo más grande?
Aquí en Ibiza, ¿qué planes o acciones se piensan llevar a cabo después de este congreso?
Bueno, en Ibiza lo que vamos a hacer es darle primero un nuevo impulso. Justamente ayer estoy hablando con nuestro nuevo delegado de vocaciones, contándole cosas del congreso. Estaba muy interesado y sí que queremos que forme parte. De hecho, en el encuentro de Pascua, este anual que realizamos, todos los que fuimos al congreso de la delegación de Ibiza, queremos que la experiencia a la vocación esté presente, ¿no? Y que cada vez vaya llegando a todas las parroquias, ¿no? Que sea la vocación a todos, la vocación a que estamos llamados, que sea una pregunta recurrente en todas las parroquias.
Y como delegado de Infancia y Juventud aquí en la diócesis de Ibiza, ¿qué papel juegan estos jóvenes en el discernimiento vocacional?
Bueno, los jóvenes forman y tienen un papel protagonista. De hecho, una de las indicaciones para el congreso es que el 30% de los participantes tenían que ser jóvenes. O sea, tenían esta idea de, no, esto no solo es para adultos, para mayores, para personas que ya lo tienen muy claro, sino es personas que lo están descubriendo, ¿no? Y de hecho nosotros llevamos tres jóvenes, llevamos a un seminarista y a dos personas a dos chicas que colaboran con nosotros en Delegación de Juventud desde hace muchos años. Y te dabas cuenta de que sí, de que tenían su sitio allí, de que se planteaban las cosas, de que buscan las preguntas de las más trascendentales, ¿no? De que, ¿qué hago yo aquí? El Señor que me pide a mí. Y yo creo que este es el germen para preguntárselo a nuestros jóvenes. Cada día es más difícil, cada día hay más estímulos, hay más cosas a las que mirar, pero cuando rascas en esta superficie, pues ves muchas cosas, ves el anhelo que tienen por ser felices y dónde buscar la felicidad. Todo el mundo, todos los jóvenes lo que quieren es, bueno, es que yo quiero ser feliz. Aparte de tener dinero, de una vida fácil, quieren ser felices. Y muchas veces se dan cuenta de que no lo material no lo da. Y es ahí cuando empiezan a buscar, bueno, mi tarea como delegado de infancia y juventud es intentar pues enseñar que estos caminos existen y bueno, e intentar mostrárselos. Y luego, bueno, que el señor haga lo que pueda, que haga el trabajo más grande. Yo solo intento aportar el granito de arena.
Y para finalizar, Toni, ¿qué mensaje mandarías a las personas que nos están escuchando con relación a las vocaciones aquí en general?
Bueno, es un mensaje claro y que salimos todos los del Congreso y salimos cantando la canción que nos pusieron de banda sonora, que es ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Yo recomiendo a todos tomaros un minuto, dos, diez, tener un rato de oración, un rato de tranquilidad y preguntarte, bueno, yo lo que estoy haciendo con mi vida es lo que quiero. ¿Realmente soy feliz? ¿Me faltan cosas? Seguramente, si te falten cosas, pues te animo a que descubras para qué estás hecho y si es al servicio del Señor, pues mejor que mejor.
Pues muchísimas gracias, Toni, por acompañarnos en este día. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias.
I abans d'acabar, fem un repàs dels esdeveniments dels propers dies, començant per Menorca, amb l'agenda setmanal.
La setmana que ve, del 25 de febrer al 2 de març, un grup de Menorca farà un viatge de peregrinació a Roma, presidit pel bisbe Gerard, a motiu del jubileu 2025. A més, ja han començat les inscripcions per a la segona peregrinació, que tindrà lloc del 25 al 30 de novembre de 2025. També serà presidida pel bisbe Gerard a motiu del jubileu. Les persones interessades es poden apuntar a les oficines de viatges Magón. El pròxim dijous, 27 de febrer, entre les 19 i les 20 hores, a la parròquia Sant Rafel, a Ciutadella, el Carmel Missioner Seglar ofereix compartir una estona de pregària i silenci davant del Senyor. Els dies 1 i 22 de març, el prevere mallorquí Teodor Suau dirigirà dues jornades bíbliques sobre el tema Les dones a l'Evangeli de Marc. Serà al monestir de Santa Clara, a Ciutadella, entre les 10:30 i les 13:30 hores. Trobareu més informació sobre com apuntar-se al Full Dominical de Menorca. El pròxim dissabte, 1 de març, pregària contemplativa a les 18 hores a l'Església de Santa Clara, a Ciutadella. I també el pròxim dissabte, 1 de març, a les 20:30 hores, a la parròquia Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella, concert del Cor de Gospel Menorca. L'entrada serà gratuïta amb taquilla inversa a benefici de la campanya de Mans Unides.
I de Menorca anem cap a Eivissa per conèixer què ens espera aquesta setmana a les Pitiuses.
Y en cuanto a la agenda diocesana, comentar que esta tarde a las 7:30 en la sala parroquial de Santa Cruz se emitirá la película El viejo roble como única sesión, a las 7:30 de la tarde. Y el próximo lunes continuamos con la formación permanente para laicos. Se dará una conferencia sobre la trata de personas en el obispado de Ibiza a las 6 de la tarde en el primer piso, a cargo de doña María Francisca Sánchez Vara, directora del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española.
I fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar la setmana que ve, aquí, a Temps de Creure.
Lo que todo el mundo hacía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes.